Hola, què tal? Soc Alfons Olmo, de Vercel. Vos envio una cordial salutació, vosaltres oients de Los Sonidos del Planeta Azul.
Alfons Olmo, bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Moltes gràcies.
L'atzar d'aquesta biologia capritxosa o tantes teories que poden encaixar. Pot ser l'espurna d'un rat penat, mentre la salut no és la prioritat i els governs estan al servei del capital. O pot ser ja qui juga a ser Déu, a més d'un el veient capaç. En tot cas, vida de persones com fitxes d'un tauler. Milers, milions, en tot cas, tard i mal reaccionem. Polítics, poderosos, insensibles, inhumans. En tot cas, la mascareta la porten als ulls, tot sempre pels diners, a milers, a milions, tot sempre pel poder. Estem en risc mortal, el planeta complet, món globalitzat. Som igualment vulnerables. Independentment de condicions socials ens pot afectar. Som consemblants. Però posem per cas, la prova de si estem infectats ha de ser universal. No sols per milionaris, polítics i esportistes forrats. Som consemblants. Però no corre l'aigua a l'aixeta, el virus pot arrasar. I així, la tisora cada dia fa forat. Escoles, teatres, hospitals. I ara no hi haurà prou llits, saturació i estocada final. Ara veuen tots clar el valor dels serveis públics, la importància vital de nodrir amb força el bé comú. Ara ho veuen tots clar, inclòs algun llampant neoliberal. Que en veure's amb l'aigua al coll se li ha escapat alguna proclama d'igualtat. I és que he sabut que les úniques solucions no són les meues o les teues, són les fetes per al conjunt. Sabem també que tenim unes heroïnes, uns herois, som metgesses, metges, infermeres, infermers, que fan més del possible, el que poden i el que no també, que estan exposades al perill, obertament, que tenen ara mateix un pes molt gran, que els hi falta de tot, que si els ajudem, en allò possible, només així ens podran salvar. També hi ha transportistes, cuidadores, cuidadors, caixers i caixers, recollida del fem, serveis bàsics, necessaris, però alhora, exposada i propagant, altra gent obligada a treballar injustament. Ser responsable, solidari, és empatitzar. El que és bo per als demés és bo per a tu. Mentre hi ha qui només farceix el melic, buida prestatges, colzada i empenta els altres. Si pensa en els demés, pensa en mi mateix. Només compartint, ens en sortirem. Entendre que el que fem o el que deixem de fer té conseqüències, no sobre nosaltres només, afecta directament als demés. Assumir d'una per totes que depenem mútuament. Pots contribuir a frenar-la, o per inconscient i egoista escampar-la tort i dret. Avui han mort dues persones més, abans d'ahir estaven perfectament, i això es multiplicarà en unes setmanes, en uns dies, desenes, centenars, milers. Tant se val, no som xifres, som persones. Tant se val, no som xifres, som persones. La vida de qualsevol és el valor més preciat, no ho pesa ni tot l'or. La vida humana de qualsevol és el valor més preciat, no ho pesa ni tot l'or. Tant se val, no som xifres. Tant se val, som persones. Científics advertint fa setmanes i mesos, mapes, gràfiques, previsions, polítics fent-se els sords, traient pit pel sistema sanitari, mirant com treure rèdit de la situació. Desatenent els experts, els quals sabien que això era imminent. És ja, cal prendre decisions de forma clara, de manera radical, per a totes, per a tots. Una estratègia decidida, explicar-ho a la gent. I un pla pel que vindrà, ara i l'endemà de tot això. Però mentre els de la cadireta mirant a una altra banda, per no prendre partit, per bufar com sempre a favor de la corrent, la borsa i els bancs. El timó sense mans, deixar de governar, perquè finalment siga massa tard i ens engolisca massa la pròpia corrent. Sempre podem aprendre, qui no troba consol és perquè no vol, però qui continuarà fent i desfent, jugant amb vides humanes al tauler? Qui no aprendrà mai realment? Quanta gent caurà a les cunetes del sender? Què passarà mateix a un camp de refugiats? Què quedarà per a la resta de mortals? Què ens espera després de tot això? Més crisi? Més dictadura? Més pobresa? Més precarietat? Més capital?
Bersell, en este caso, con un trabajo dedicado a estos meses que hemos atravesado de confinamiento a consecuencia de la pandemia.
Sí, un treball, pues bueno, que va començar a gestar-se des d'aixòs inicis, no?, en els que es valorava una miqueta la situació que ens venia damunt, i a poc a poc pues vam anar entenent. Jo personalment pues començava a escriure alguns textos i començava a fer algunes melodies, que el treball que havien publicat no massa lluny, perquè feia uns mesos que havien llançat un doble disc amb una novel·la gràfica que s'anomena Bifocal, Ras i Pols, pues que això anava a passar el temps d'una manera relativament diferent, i per tant anava a desaparèixer la possibilitat igual de poder-lo presentar, no? I al mateix temps aquesta vivència total que es va donar, no?, amb el tema eixe, no?, de primerament del confinament i després tota la informació que rebíem des de fora també, i la situació pues va fer que aquests primers textos i melodies esdevinguessin cançons, i finalment també vaig contactar amb el Toni Medialdea, que és el músic en el que treballa, productor, i amb el meu germà en la part d'il·lustracions, i Laura Baugan des de Colòmbia, que també realitza vídeos, i anàvem llançant xicotetes càpsules. I així va començar tot, una guspira. Sí.
Seguirem d'aturar, viure el temps dels arbres, vegetació que decreix quan cal i creix a poc, quan pot. Perseguirem d'aturar, viure el temps dels arbres, la quietud dels seus moviments, saber estar malgrat l'embat del temporal, malgrat les esgarrades,
aquellos primeros momentos en los que el mundo literalmente se paró en apenas unas horas.
Doncs sí, eren temps estranys, evidentment no viscut per nosaltres, no? Pot ser en altres temps i en altres indrets, segur que ha estat així. Era una mena d'empresonament, sense garjola, sense reixes, i al mateix temps tenies necessitat de tindre contacte visual més que fora amb l'exterior, no? I molt anhel, no?, de poder trepitjar paisatges o ciutats, no?, i anar al costat de la gent i trobar-te en ella, no? Evidentment, abraçar també era una cosa que trobàvem molt a faltar. Aquestes serien les coses principals, i evidentment es tractava d'aprofitar aquell temps, no?, perquè la vida al final, des de la nostra escala humana, el que podem fer és el que podem fer, no? Sobretot reflexionar i el poder de la paraula i organitzar el pensament i les accions, però realment ja quan no pots fer res, doncs adaptar-te, no? com a ésser viu també, no? I ahí està la nostra capacitat de supervivència, la que també pues ha de ser una vivència, diguem, intensa i aprofitada. I jo crec que molta gent va aprofitar per fer coses que no havia fet en molt de temps i que tenia pendents, no? I això crec que és un tret positiu a banda de l'angoixa o del malestar que també teníem.
Perseguirem d'aturar, vivim el temps dels arbres.
El resultado final es un disco con algo más de una hora de música y un libro de más de 110 páginas, ¿no? Profusamente ilustrado, pero también acompañado de textos.
Sí, ve a ser com una mena de... Nosaltres diem que fem obra disc, no? Perquè és al mateix temps que és un disc en cançons, música, lletra, també té altres elements que ajuden a donar-li més significat. No merament il·lustren, no? Hem treballat en esta línia. Este era el 8è treball que fem en format llibre disc. I la idea és que les il·lustracions reforcen, però al mateix temps, com dic, tinguen la seva pròpia narrativa, no? Els textos, en aquest cas, perquè cada treball és una història, en alguns hem fet novel·la gràfica, en altres pues, il·lustrada, altres assaig, en aquest hi ha molt de pensament, molta reflexió, alguna part també de poesia, però sobretot és més prosa, més assaig, i pues, analitzant tota la situació, no? A nivell pues, això del confinament, com tu deies, hi ha un bloc d'això, un altre que és més global, que versa sobre el tema planetari a nivell de pues, l'ecologia, el canvi climàtic, el tractament de la Terra a nivell també de l'agroecologia, etc. Certes coses que sabem ja del cert, i molts anys ja m'estan negant el canvi climàtic, moltes institucions i empreses, però ja sabem que tot això és una realitat i també ja sabem que aquest tipus de vida i l'estil que tenim als països occidentals i capitalistes, per dir-ho així, doncs és insostenible per al planeta o per al ser humà, millor dit, no? I aleshores, aquesta és una de les conseqüències, sabem que hem de canviar els hàbits i també reflexionem sobre això i sobre la nostra manera d'entendre ara mateix el món, no? Hi ha una secció de protagonistes on realment desenvolupem tot el que serien aquestes persones que han estat en primera línia, evidentment sanitaris i altres serveis públics i socials, no? Que han posat la seva pell, el seu cor i han pagat les conseqüències. Molta gent que també ha patit la malaltia, els seus familiars, gent que ha tingut aquest doble dol, no? Per estar en temps difícils per a fer un acomiadament de ser estimats, no? I finalment hi ha un espai sempre per a la llum, no? És un viatge que evidentment partís des d'aquesta cova, les fosques, nadant, un personatge, i intenta veure com al final una xicoteta llum, no? Doncs això és el que hem volgut representar en que la feina, l'optimisme, la dedicació i no simplement el ja se'n sortirem d'això, segur que va tot bé, això no ens servia, no? Sabíem que era una situació molt seriosa i calia posar molt d'èmfasi en tirar endavant. Hi ha crítica i autocrítica. Hi ha crítica a la societat, hi ha crítica també als governs i autocrítica perquè també hi ha una mirada cap a un mateix, no? I tot això està recollit, com us deia, en les lletres i també en el contingut del llibre, no?
Motiu, un rumb, un horitzó, que alberguem la llavor. Un canvi de consciència als nostres cors, que alberguem la llavor.
Inflexió. És a dir, evidentment que era el moment en el que a partir d'aquella crisi d'enfonsar-nos, diguem, en el pou, podíem eixir cap a un lloc o cap a un altre, no? Ja sabíem que la maquinària no anava a aturar-se, no? La maquinària aquesta del capitalisme que parlem, de la nostra manera d'habitar la terra, de tractar els recursos i tractar-nos entre nosaltres també. Això és molt complicat de canviar. Vull dir, això ha sigut una xicoteta mostra. Però sí que va ser un moment en el que sabíem que era el moment de canviar, no? O sigui, moments així són importants per fer els canvis, no? O sigui, en la dinàmica i l'energia del dia a dia és molt complicat, però en canvi ahir estan servit en safata, diguem, les possibilitats per poder-li pegar la volta un poc a la situació i, com tu dius, mirar enrere, mirar el que s'ha fet i projectar cap endavant altres maneres, perquè, entre altres coses, tenim poca memòria i de seguida se n'oblidem, no?, d'aquestes coses, no?, de veure que la nostra sanitat està en un estat molt fràgil, no?, per molt que vulguin traure el pit, els polítics, etcètera, no?, i mirar cap a un altre costat. No, està en un estat fràgil i ho sabem, i és molt fàcil saturar-la i no hi ha recursos, no hi ha condicions laborals dels treballadors, etcètera, etcètera, i això tampoc, és dir, ràpidament se n'oblidem, no?, a banda de que farem aquests aplaudiments a les 8 puntuals tots aquells dies, no? És dir, això no ho hem d'oblidar i són moments per que es posa, és com si baixara el nivell de l'aigua, no?, i tot el que està sota aigua pues es veu clarament quines són les mancances i ahí jo crec que tenim una assignatura pendent. No podem anar avui a prendre un cafè a una plaça de Roma i després tornar a casa tranquil·lament a la nit a sopar, no? És dir, no? I això dels avions o del sistema d'agricultura, del consum, del capitalisme, etc., són qüestions que ja fa temps que s'advertís que s'ha d'anar decreixent, perquè és insostenible, perquè recursos són finits, perquè el canvi climàtic és més que una realitat, hi ha molts índexs de que això no pot continuar igual, però sembla ser que poc ens importa, no?, les generacions futures i inclús la nostra pròpia vida present.
Que cuando ha irrumpido en nuestra vida la pandemia, ya estábamos inmersos en una crisis ecológica muy importante que no hemos salvado todavía, que va a correr paralela de forma inexorable a esta crisis pandémica.
Sí, y la pandemia portará crisis económica y, con tu bé dius, también la cuestión climática tindrà conseqüències tant en immigracions forçades, que ja estan havent-les per aquest tema, per aquesta circumstància, i també pues, les conseqüències econòmiques del daltabaix que això, perquè, clar, són qüestions planetàries que en el moment es trastoca una de les variables, això afecta altres coses, no? I ara ho hem vist, no? Hi ha escassesa de materials per a fer, no sé, una cuina o un CD o matèria primera, no? Què és el que està passant? Pues bueno, pues perquè hi ha un sistema de dependència, perquè hem creat aquesta possibilitat fictícia i quimèrica de que podem anar i viatjar, però també podem portar les coses automàticament ja on ens vinga en gana, no? I poder utilitzar això en la mà d'obra que vulguem, al preu que siga, i tot això és insostenible. I és una altra cosa que ens ha de fer pensar, no? I com tu deies, aquesta pandèmia porta crisi i també la qüestió climàtica en porta, no?, implícita, i per tant no han sortit d'una i ja estem entrant en altres dues, no? O sigui, sí, és una qüestió no per a, diguem, pensar en conspiracions o pensar que tot això està d'alguna manera planejat o senzillament deprimir-se. No, jo ho dic en el sentit que tot això està passant al mateix temps i hi ha correlacions, està tot integrat, hi ha dependències, hi ha sistemes que al final hem d'entendre que no estem aïllats en el nostre castell de cristal i que tota la resta és aliada a nosaltres i que vivim en aquest estat de comoditat perpètua. No. Tot això, hi ha algú que està pagant un preu per la nostra comoditat, no?
posiblemente no deberíamos devolver, ¿no?, al mismo punto del que partimos.
Efectivamente, sería la idea, ¿no?, de aprovechar esa davallada, per exemple, aquesta crisi o aquests moments en els que ens han fet separat el món, com tu deies, no? Per aprofitar i no tornar a aquest punt inicial, perquè fàcilment sembla ser que se'ns oblida, no? Que perdem aquesta memòria i no aprofitem precisament aquestes reflexions que hem tingut, aquestes evidències que han sorgit, no? Han emergit, com deia abans. No sé, es tracta, evidentment, de no anar a aquest origen que ha originat precisament la situació que hem tingut. És que és així, té una relació directa. L'agricultura, jo clarament veig que està relacionada amb aquest fet pandèmic i nosaltres pensem que això de consumir productes de proximitat no té importància, la té tota, no?
Que respirem al mar, aboquem els rius, la terra que xafem. Agraïssen la treva, deixem la pressa, comprar i llançar sense fre. Ella de tant en tant retorna una minsa part de tot el que li fem. Però el planeta sencer tremola de pensar quan tornem un nou guanyador de la cursa de l'or. El mateix espectacle.
la normalitat, perquè la normalitat era el problema.
Jo he treballat sempre conceptualment totes les coses que he anat fent, d'alguna manera o altra, fins i tot quan sembla ser que són peces totalment dispars, al final sempre hi ha com un recobriment que unís tot conceptualment. Clar, en el cas de SOS Memòria d'una pandèmia és encara més viscut, va ser una immersió absoluta, no? O sigui, normalment ja és així quan desenvolupes aquest tipus de treballs, però en aquest cas és immens, perquè és que tot el món està vivint això mesos, amb intensitat, amb altres estímuls apaivagats i, en canvi, a flor de pell, tot el que tenia a veure amb informació, amb experiències d'altra gent, amb testimonis, amb gent que propera, que et contava, que veies, que tu mateixa també experimentaves, i aleshores tot això fa que desenvolupes tota una connexió absoluta en el moment, i en el nostre cas hi ha una traducció creativa, que era el que sabem fer o el que intentem fer, que són cançons, que són estos elements bibliogràfics, que hi ha la part també documental o audiovisual. Això és la nostra manera d'estar al món, no? I aleshores, en aquell test pandèmic, la vivència va ser molt bèstia. Això es va traduir en un treball conceptual, pot ser el que més, no? Per aquesta intensitat de viure-ho, no? I finalment això pot ser que és el que tu dius, que hi ha com una mena de... No sé si és la definició, el que tu volies dir és com que hi ha una certa conceptualització, que hi ha una unió entre les peces, que hi ha aquesta tendència a que hi hagi al darrere, pues, més enllà de la peça, de la cançó, uns lligams entre elles, no? Que és el que hem fet tradicionalment, i en aquest cas jo crec que més encara. No?
Són les 6 del matí, a veure què ens trobem a urgències, amb el cotxe de camí, com serà el dia d'avui. El que tinc per davant, afrontar-ho amb energia, però em va afectant a tot, no puc arribar. No sé si aguantaré, com visca amb el risc que porte a casa. No sé si aguantaré, no vull preocupar la parella i el meu fill. A la vesprada en parlem, no puc respondre, em falten les forces. Necessite així reposar també la ment. No puc, ja no puc més.
Jo musicalment, pues, que faig cançó d'autor, actual en el sentit de que no inventem res, que al final la música popular i els meus referents, pues, són els que són, i jo no he viscut només alimentat per no sé, per una vessant o l'altra, sinó que tant m'he inspirat i he tingut com a referents, i a més he escoltat amb delicte pues, la cançó d'autor més tradicional, des de Raimon Silvio, Drexler o, jo què sé, Fernando Milagros actualment o qui siga, com també tants altres, no? que igual estan fent pop, que estan fent música anglosaxona, que també he begut moltíssim de la música tradicional i mediterrània. És a dir, totes aquestes vessants, que no són dos, sinó podrien ser tres perfectament, la tradició, la cançó d'autor i la música popular en el sentit de pop, no? Aquesta, aquesta triple vessant que formen part totes de la mateixa, finalment són les que m'han alimentat i no les vull tampoc, no li vull fer un lleig, no? És el que sóc. Al final faig cançó d'autor perquè considero que tinc, com hi ha cuina d'autor, cinema d'autor, hi ha cançó d'autor i és, no li hem de tindre cap por al terme ni fer-li cap lleig, és totalment actual. Sempre ha d'haver cançó d'autor, com ja havia música trobadoresca en el seu moment, i des d'un bon dia, Raimona, així, Països Catalans, Estat Espanyol, va cantar i ho va fer des d'eixe prisma, no? Paco Ibáñez, Raimon, doncs nosaltres també seguim aquesta estela, no? De també hi ha contingut, hi ha emoció, hi ha missatge, i hi ha una certa identificació en què, finalment, hi ha una personalitat que respira. Pot ser en un llibre, en les cançons, és a dir, és important la cançó, però també l'univers i el prisma sobre el que t'estic parlant, no? des del que t'estic parlant i també vull que mantengues, no? I finalment això és el que diem, aquesta connexió que és a través de l'autoria.
El busca que torna a sonar, les plantes de dalt s'encenen, s'ompli l'hospital, muntanya russa d'emocions, eufòrica hiperactiva, cansament i baixó, tinc alguns dubtes i amb raó.
Moments de soledat em porten al desconsol. Ansietat, moltes ganes de plorar. M'espanta el dia després. Em preocupa quan tot hagi passat. Laboralment i emocionalment, on estarem? Una guàrdia complicada. Ha mort una pacient i altres s'ofegava tota la nit. En arribar a casa voldria besar el meu fill, però sempre hi ha aquesta por. M'hauré infectat avui.
No sé si aguantaré.
Sabates a l'entrada, la roba a rentar i cap a la dutxa vaig.
La gent és amable.
Vull agrair als de casa que entenen el que visc, que em donen tot el suport.
La gent és amable. Aplaudiments que reconforten sentir. No sé si aguantaré. Són recursos els que cal treballar en condicions. Falten llit, gent apareix. Tisorada i tisorada. Falten llit, materials, no queda ni un pedaç. Les aplaudim a les 8, les seues mans salven del foc, elles posen el cos, el cap i també el cor.
Estamos hablando con Alfons Olmo, cantautor de Alcoy, que a lo largo de más de 15 años ha desarrollado una carrera en la que han confluido no solamente la música, sino diferentes disciplinas. Ese trabajo de Vercel nuevamente vuelve a ser un trabajo coral donde, aparte de Alfons, aparecen multitud de otros creadores, ¿no?, que han apoyado y que han participado en ese trabajo. Si te parece, Alfons, vamos a hacer una enumeración, al menos en la parte más significativa, de los músicos que han participado.
Sí, Toni Medialdea sería principalmente la persona en la que, bueno, pues mostrava el suport, no?, inicial a l'hora d'encarar les cançons com a company guitarrista i a més productor actualment. Després també hi ha el Raúl Lorenzo, que principalment fa bateries i percussions, i Marcel Ferrer, que és el baixista, teclista, també fa cors, treballa amb ells habitualment, són els meus companys de viatge, no? I més enllà de la part musical, hi ha també col·laboracions, hi ha la Rosó Sala, hi ha Paula Berenguer, hi ha Ivet Nadal, hi ha diferent gent que ha participat i ens ha donat també suport, perquè també necessitaven trencar aquestes barreres, no?, que teníem en el confinament, i van participar gent, la veritat és que amb molta il·lusió i molt, molt generosament van treballar amb nosaltres, després van voler correspondre's quan tot això va tindre una forma i així va ser, no? Després també mencionar, evidentment, a Laura Baugan en l'apartat, diguem, de audiovisual, de tots els videolírics i videoclips, Daniel Olmo, com sempre, participant en els projectes, sent part de Vercel, en aquesta part plàstica, les il·lustracions, videoprojeccions en directe, també ha fet de les presentacions que hem fet. És a dir, hi ha una sèrie de gent en la que treballem habitualment i Daniel sempre hi és, no? I, bueno, en directe també hem tingut, eixa vessant, diguem, que en la qual també tenim inquietud escènica, no? La dansa contemporània. En un principi va ser Ana Hierro, que ja treballa des del punt de vista de la dansa contemporània, com deia, i que va participar en els dos primers bolos. Després va ser mare recentment, i una companya seua, la Laia Santanac, també ha estat amb nosaltres. I bé, pues, més o menys és això el que tu deies, és un treball col·lectiu, és un treball, si hi havia aquestes ganes de connectar amb la gent i que la gent connectés amb nosaltres, també hi havia ganes de connectar entre nosaltres artísticament, i jo vaig partir d'aquesta essència i així vaig contactar en un principi amb Dani, amb Laura i amb Toni, no?
I en els passats dies he estat en el Teatre del Raval de Gandia, i este pròxim fin de setmana, el sábado 27, a partir de la 10 de la noche, vais a llegar a la Sala, en València, donde esa puesta en escena, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vais a traducir el trabajo del libro-disco al directo?
Pues bueno, tindrem la formació, diguem, de banda completa, treballarem en esa banda completa, en la que ja un treball de dinàmiques des de la part més acústica i guitarra i veu, com aquell que diu, a una formació de banda elèctrica, podríem dir-li, en tots els matisos. Ens agrada molt jugar les intensitats, la dinàmica, i també pues, ens acompanyarà Laia Santanac, no?, que era, actualment és la ballarina en la que estem afrontant aquests últims concerts, i la veritat és que des d'un punt de vista, diguem, polièdric, hi haurà una cura escènica, hi haurà pues, això, no?, també intentar, si no del tot, perquè en altres escenaris o en altres espais en els que hem pogut fer-ho, però aquesta ja serà una de les últimes ocasions que podrem fer-ho, desenvoluparem una part de tot això, com us deia, amb la música, les lletres, els textos i també la dansa, no?
La factoria Vercel no para, i creo, Alfons, que ja hi ha un projecte nou.
Sí, és incipient, tot just comencem, perquè estem en una fase encara de veure si això eixirà endavant, no? Que és el procés que hem engegat, és una campanya de micromecenatge per a intentar portar a terme el que serà un disc de versions, un disc de versió molt especial, perquè ve a ser una mena de banda sonora vital. Jo, quan vaig fer l'homenatge al Raimon l'any 2010, quan vaig acabar, diguem, el procés de creació d'això, que va tindre unes connotacions concretes, es va treballar d'una manera, era un sol artista, evidentment volíem narrar i retre l'homenatge al Raimon. Després d'això vaig pensar de que m'agradaria fer un disc no tant d'un referent en concret sobre el que basar-me, sinó basar-me més en la pròpia experiència vital i quines cançons hi havien associades a aquests diferents moments, independentment de que foren cançons més o menys favorites o de grups especials per a mi, no? Que realment són grans cançons totes, molt grans cançons, però no d'aquells grups que jo considero els millors ni molt menys, sinó que hi ha una varietat i també hi ha unes propostes que m'encanten, no? I aleshores lo important era quina emoció em despertava, en quin enllaç en lo més profund de mi, no? I a partir d'ahí vaig començar a treballar eixes versions, pla acústic i demés, i la idea és portar això a terme, no? Com us deia, estem en eixa primera fase d'obrir-se a la gent i testejar a veure si es pot interessar, no? I per això hem obert esta campanya de micromecenatge a Verkami, en la que podeu entrar perfectament a través d'això, de la pàgina de Verkami, buscar versions, com Vercel, versions, i allà podreu tafanejar una miqueta, veure quin és el projecte, està definit en la seva branca, diguem, esquerra, i a la dreta trobareu les recompenses on podeu, a banda d'això, de fer-ho possible, aportar-vos pues, la vostra tria, no? Per dir-ho així.
Alfons Olmo, gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Felicidades por ese trabajo que hoy hemos presentado, SOS, Memoria de una Pandemia, pero quisiera hacerlo extensivo, ¿no?, a esos más de 15 años de trayectoria en los que has editado trabajos de una solvencia abrumadora.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i res, acullo les teves paraules en el meu cor i una forta abraçada.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Salifero en el control, realización y montaje. Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.
Submergis tot és foscor, un blanc s'alvira allà al fons. El nostre ànim, el nostre impuls, tot és foscor buscant la llum. Acaba ben endins llac de foc, centrada i distant una claror, tot i envoltats en la negra nit, tenim molt present el nord. Que siga, así es la protagonista, engrandeix l'espai de foscor i posa rostre a la tenebra. Temor. Tot és foscor, s'esvaeix el temor. Quan més fosca la nit, I'm
L'augment de l'aparició de virus està estretament relacionat amb la producció d'aliments i la rendibilitat de les corporacions multinacionals. L'èbola, el Zika, el coronavirus, etc., són alguns dels patògens que surten de les zones més remotes dels ecosistemes salvatges cap a les capitals regionals i, finalment, cap a la xarxa global de viatges. Dels ratpenats al Congo fins a matar gent que pren el sol a Miami en poques setmanes. Els patògens, a les ecologies forestals d'on provenen, estan controlats i en equilibri. Quan arriba el gran capital i l'agronegoci, els furta la terra i els recursos als països febles. Terra que deforesta i explota industrialment. Es crea així una mena de catifa vermella per desenvolupar els fenotips més virulents i infecciosos i els escampa al món sencer. Cal donar suport a la producció agroecològica. En resum, tenim tot un planeta per guanyar.